L'informatiu del migdia.
Aquest cap de setmana han cremat de manera gairebé simultània 13 contenidors. És dilluns 27 d'octubre. L'acte vandàlic es va produir de manera gairebé simultània dissabte als carrers Passeig, Cerdanyola i Josep Tarradellas. Substituir aquests contenidors pot suposar un cost de 22.000 euros per l'Ajuntament. De seguida us donem més detalls. Abans, altres titulars. Divendres i dissabte, la Biblioteca Antoni Tort ha celebrat els seus 40 anys d'història. I en esports, els dos sèniors del Club Bàsquet Castellà aconsegueixen la victòria per primera vegada en aquesta temporada. I la previsió meteorològica, bon temps, això sí, amb les temperatures més baixes pròpies de la tardor. Comencem. Dissabte a la nit es van declarar 3 incendis provocats a diversos contenidors del municipi que van deixar un balanç de 9 contenidors cremats, 4 més parcialment cremats, 6 vehicles afectats i danys en una façana a Castellà del Vallès, segons van informar fonts dels bombers voluntaris de Castellà. El primer avís es va rebre cap a 11:45 de la nit, quan un foc totalment desenvolupat cremava diversos contenidors al passeig davant de la residència Nord de Gara. Mentre els bombers de Castellà es dirigien cap a aquest punt, van rebre avisos d'incendis al carrer de Cerdanyola i al carrer de Josep Tarradellas. Amb un sol camió disponible, els efectius locals van sol·licitar suport al parc de bombers de Sabadell, que van desplaçar-hi un equip de reforç que es va fer càrrec de l'incendi del carrer Passeig, mentre que els de Castellà van intervenir als altres dos punts. Les flames van causar danys importants als contenidors, a diversos vehicles estacionats i a la façana d'un edifici. L'actuació es va donar per finalitzada cap a 12:45 de la matinada, tot i que els bombers van mantenir la guàrdia durant la nit per prevenir altres possibles embretolades. El balanç de substituir aquests 13 contenidors cremats pot suposar uns 22.000 euros per l'Ajuntament, encara que la xifra podria acabar sent superior perquè el foc també va afectar fanals, arbres, clavejat telefònic i mobiliari urbà, segons ha reconegut el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva.
El cost de reposar els contenidors ho estem calculant, perquè no només estem calculant quin és el cost dels contenidors, sinó quin és el cost de tots els contenidors, mobiliari i desperfectes que van produir a la via pública. D'acord? Perquè no només van haver-hi desperfectes al contenidor, sinó també van haver-hi desperfectes a algun mobiliari urbà, a nivell de fanals, a nivell d'alguna senyal de trànsit, hi ha alguna coseta més que van tenir algun arbre. Uh-huh. Ho estic calculant tot el mobiliari urbà que es va veure afectat, però bueno, content que està al voltant d'entre 20 i 22.000 euros aproximadament.
Els contenidors que entre avui i durant el carrer de la setmana seran totalment substituïts per uns de nous estan situats als carrers Passeig, Cerdanyola i Josep Tarradellas. En aquesta avaluació de danys no es quantifica el cost dels 6 vehicles afectats ni els danys a una façana d'un habitatge. El regidor de Seguretat ha especificat que s'ha obert una línia d'investigació gràcies a la col·laboració ciutadana que ha permès tenir 2 persones que es podran identificar en un breu període de temps.
Tenim alguna línia d'investigació per la qual, bueno, estem prenent declaració a diverses persones, hi ha testimonis que van veure coses i, bueno, estem ara mateix en una línia d'investigació que, bueno, que en el moment que prenem declaració a totes les persones que estan convocades a la policia, doncs començarem a tirar del fil, però, bueno, sí que podem dir que tenim a un parell de persones que podien identificar en breu.
Els testimonis ja van començar a declarar ahir i avui i segurament demà es completaran les entrevistes per identificar-ne els autors d'una acció que es pot considerar sense precedents a Castellà perquè no s'havia viscut una crema simultània de contenidors d'aquesta magnitud. A més, per les informacions que han donat els primers testimonis dels actes vandàlics, els seus autors podrien ser gent jove de Castellà.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. Divendres a la tarda es va fer a la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà l'acte de celebració del 40è aniversari de l'equipament. L'aniversari de la biblioteca va comptar amb la participació de l'alcaldessa de la vila, Yolanda Rivera, la regidora de Cultura, Joana Borrego, i Maria Gental, cap de zona de biblioteques de la Diputació de Barcelona. La primera a parlar va ser la directora de la Biblioteca Antoni Tort, Carme Muñoz, que, visiblement emocionada, va donar la benvinguda als assistents.
Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a la biblioteca. Us donem la benvinguda en aquest acte de celebració de 40 anys de Biblioteca Pública Castellà. Gràcies per ser aquí a tothom. Estic molt emocionada.
Yolanda Rivera va reconèixer la tasca dels treballadors i treballadores d'aquest equipament.
Celebrar aquests 40 anys és reconèixer la feina de totes les persones que han fet créixer aquesta biblioteca, els seus professionals, les persones voluntàries, els usuaris i les usuàries i a totes aquelles generacions que han crescut entre aquests llibres. Moltes felicitats a totes i a tots els que heu fet possible aquests 40 anys d'història i sobretot de futur.
La cap de zona de biblioteques de la Diputació, Maria Gental, va voler posar dades de la biblioteca com a les aproximadament 60.000 persones que passen anualment per la biblioteca.
2.300.000 visitants en 40 anys, 1.700.000 préstecs, 8.000 activitats i 52.000 persones que han participat d'aquestes activitats. Això és molt. Això vol dir que cada any passa per la biblioteca 2,5 vegades tota la seva ciutadania.
Després dels parlaments va ser el moment de la música i el vi. La proposta musical, encapçalada per les cançons de Salva Racero, anava acompanyada d'un tast de vins. Dissabte, a les diferents sales de la biblioteca, es van dur a terme activitats familiars i fins i tot la festa va sortir al carrer Sala de Boadella, just davant de l'equipament.
L'informatiu del migdia.
I en esports, doblet de victòries dels equips sèniors del Club Bàsquet Castellà que aconsegueixen sortir del pou de les respectives classificacions. Salve, Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, el sènior masculí del Club Bàsquet Castellà s'estrena en la victòria aquesta temporada, superant el Club Bàsquet Granollers 3 per 71-90. El femení suma la segona victòria després de guanyar a casa al CEP Sant Jordi per 58-52, arrodonint aquest plet de victòries, el primer de la temporada. El futbol va caure per 1-0 al camp de l'Igualada, idèntic resultat que el futsal, que amb un 5-6 va perdre enfront de la Unió. L'hoquei va perdre també per 6-4 a Can Barça i en vòlei el primer equip masculí i el femení van sumar els 3 punts. Arrenquem parlant, doncs, de bàsquet amb la doble victòria del Club Bàsquet Castellà. El masculí de Jaume Prat va superar, com dèiem, el Club Bàsquet Granollers 3 per 71-90, aconseguint la primera victòria de la temporada i sortint del fanalet vermell de segona catalana. Els groc i negres van dominar sense fissures tot el partit enfront d'un rival que havia sumat 2 victòries en 4 jornades. El 34-40 del descans ja va deixar veure que els de Prat no abaixarien els braços per acabar guanyant de 19 punts, 71-90. Aquesta primera victòria trenca amb la ratxa de 4 derrotes consecutives i redreça el camí groc i negre en Lliga, que ja no és l'últim classificat, com dèiem. El femení, per la seva banda, va superar per 58-52 el CEP Sant Jordi i suma la segona victòria de la temporada, pujant a la 9a posició. L'equip va sortir molt concentrat enfront de les primeres classificades, disputant un duel molt igualat per demostrar que les últimes derrotes només han estat part del procés d'adaptació a la categoria. Les de Xavi Revilla van saber resistir la pressió i mostrar encert en els moments clau, gràcies a una defensa sòlida, el sacrifici i la unió de l'equip. Passem també ara a parlar de futbol amb la derrota per 1-0 de la Unió Esportiva Castellà al camp de les Comes d'Igualada, on l'equip va plantar cara a un dels galls de la categoria, però no va rascar cap punt. Els de Juan Antonio Roldán van resistir a la noia i només un gol al minut 77 va capgirar el resultat, fent-lo sumar la segona derrota de la temporada per caure a la 6a posició de la taula. En futbol sala també vam haver de patir una derrota amb el 5-6 del futbol sala castellà enfront de la Unió, en un partit on va dominar en la primera part. Els de Santa Coloma de Gramenet, però, van aconseguir capgirar el 2-1 per fer anar a remolc els de Borja Burgos durant la resta del partit. Els taronges només van retallar diferències a l'últim minut en un moment boig del partit on van poder passar de tot. L'equip va caure a la setena posició amb un balanç de dues victòries, un empat i dues derrotes. En hoquei, l'Hoquei Club Castellà perd la imbatibilitat en Lliga, on era l'únic equip que encara no havia encaixat cap derrota. Un 6-4 enfront del Barça, que va saber capgirar el 0-2 gran aconseguit en la primera part. Així parla el tècnic Fiti d'aquest partit.
Avui ha sigut un partit molt intens, un partit amb el qual ha faltat un punt de pausa. Jo penso que hem començat molt bé. Crec que hem estat molt ben posats a la pista als primers compassos. Hem pogut marxar amb el marcador. Però, bueno, dit això, doncs el partit ha sigut amb pista complicada, equip molt complicat, òbviament, amb jugadors de molta qualitat, molt ràpids. I, bueno, amb una d'aquestes jugades, doncs un jugador del Barça a través d'un bloc han centrat i bueno, ja han posat el 2-2 al marcador. A partir d'aquí ha començat un altre partit, molt elèctric, molt d'anada i tornada, com he dit, amb poca pausa, amb poc 4x4, era més aviat tot un partit de contraatac, molt, molt, molt vertical i molt elèctric. Aleshores, bueno, el partit ha anat agafant aquest caliu fins a la mitja part. I a la represa semblava que començava el partit amb una mica més de pausa, però ha sigut similar a la primera part. Bueno, partit complicat, són tres punts que se'ns escapen, que els volíem competir i portar-los cap a Castellà, però bueno, a seguir treballant. Jo penso que l'equip està molt bé, crec que l'equip està treballant a un nivell molt alt i penso que el que hem de fer és oblidar-nos ja d'aquest partit, analitzar i millorar els errors que haguem tingut i pensar en el següent partit, que és contra el Caldes, que serà un rival duríssim també.
Els granes cauen a la tercera posició de la taula, superats pel Caldes, que va guanyar per 5-4 el Taradell, i per l'Igualada, que va superar per 3-2 el Belloc. I acabem amb vòlei i les victòries dels sèniors A, tant del masculí com del femení. El masculí va superar per 3-0 a l'Acadèmia Vòlei Barcelona, guanyant els 3 sets per un idèntic 25-19. Els de Marc Llamas no van donar opció a un rival que va arribar al Puigverd sense conèixer la victòria i que ara acumula un total de 3 derrotes, les mateixes que l'equip B d'Oriol Rodríguez, que va caure per 0-3 enfront de les Panteres Grogues. Per la seva banda, el femení va superar el tie-break al Llars Mundet B i trenca la ratxa de dues derrotes consecutives per col·locar-se en cinquena posició.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Dissabte a la tarda, l'Auditori Municipal Miquel Pont es va omplir de gom a gom amb motiu del concert Som Salut Mental organitzat per Suport Castellà. L'esdeveniment va comptar amb la participació del grup de teatre Art de Sant Martí, Cico Vallès, la coral Pas a Pas, Crec en Tu de Sabadell, el grup de percussió Toquem el 2, l'Esbart Teatral de Castellà i les ballarines de l'Escola Clau de Sol. Segons molts assistents, mai s'havia vist un públic tan nombrós en aquesta cita anual que va girar entorn de l'original temàtica inspirada en uns Jocs Olímpics. L'espectacle va combinar música, teatre i humor, protagonitzat pels usuaris i usuàries de les entitats participants que treballen dia a dia per visibilitzar i promoure la salut mental. Durant l'espectacle es van interpretar cançons tan conegudes com Mamma Mia o Elefant d'Oques Grasses, entre moltes altres. Les coreografies de les ballarines van aportar un toc especial a les actuacions dels cors, que amb esforç, entusiasme i dedicació preparen aquesta cita cada any amb una gran dosi d'il·lusió. Divendres al vespre, Marc Parrot i el quartet Brossa van oferir un concert sorpresa a la Capella de Montserrat de Castellà. Amb aquesta proposta, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament va voler agrair la fidelitat dels abonats a la temporada estable d'espectacles per la període de setembre-desembre 2025. Sota el títol El Frec i la Bala, Parrot va presentar un projecte molt recent i experimental que comparteix amb el quartet Brossa, una formació de corda activa a Catalunya des del 2004, integrada per Aleix Puig i Bartolomé al violí, Imma Lluc a la viola i Marçal Aiats al violoncel. El repertori, format per peces noves i de col·laboració, va sorprendre el públic tant pel contingut musical com pel format. L'espai recollit de la capella va permetre gaudir d'un ambient més íntim i proper que l'habitual a l'Auditori Municipal.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, ha enllestit el primer tren de la nova línia ferroviària R-Aeroport, que connectarà el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat, les terminals T1 i T2. Ferrocarrils de la Generalitat operarà aquesta línia, que s'espera que entri en funcionament entre finals del 2026 i principis del 2027. La nova línia tindrà una freqüència de pas de 15 minuts, ara hi ha un tren de rodalies cada mitja hora, i permetrà anar de Passeig de Gràcia a la T1 en poc més de 20 minuts. Ara no hi ha connexió directa en tren a la T1, només la L9 de metro. Els trens de la línia R-Aeroport seran accessibles i no hi haurà escales entre l'andana i els combois. A la zona de mobilitat reduïda hi haurà rampes automàtiques a les portes i un lavabo adaptat. Els vagons tindran també dos espais multifuncionals per a bicicletes i cotxets i diversos punts per guardar equipatge. Cada tren està format per 5 cotxes amb 202 seients i una capacitat total de 656 viatgers. A l'interior hi haurà pantalles amb informació sobre la línia i unes altres amb les hores de sortida i arribada dels vols a temps real. L'Hospital Universitari de Terrassa podrà gaudir d'un nou edifici d'entrada, més àrees quirúrgiques i un nou aparell de ressonància magnètica. La raó és que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat l'expedient del Pla Especial Urbanístic per la regulació d'aquest centre hospitalari. Tot plegat promogut pel Consorci Sanitari de Terrassa, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer. Per mitjà d'aquest acord es podrà fer una modernització i ampliació de l'edifici que compta amb una superfície de 47.958 metres quadrats. Les actuacions que es plantegen o que es plasmen en aquest document i que s'aniran fent són l'ampliació dels quiròfans i també d'un espai per encabir el nou aparell de ressonància magnètica, la construcció d'un edifici annex a l'accés principal que serà l'entrada, el desplaçament de l'accés rodat a l'actual rotonda d'accés a l'aparcament o la creació d'unes plataformes a cada banda de les escales d'evacuació per instal·lar la climatització a les plantes del centre hospitalari. El projecte inclou a la vegada el corredor de mobilitat bus ràpid de trànsit BRCAT Terrassa-Sabadell, que es troba dins del Pla Director d'Infraestructures del Departament del Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Dins d'aquest projecte trobem la construcció d'una nova rotonda que, per cert, ja està en obres. Això significa que els accessos es faran per aquest espai. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 27 d'octubre de 2025. Es acomiadem el que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Santés dels Esports i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i gràcies per la vostra atenció.